Jaume Casamitjana, bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Bueno,
què tal, Rafa, com estem?
Molt bé, aquí encantats de saludar-te, encantats de fer ràdio en una nit com aquesta, màgica, i gràcies per acompanyar-nos uns minuts, aquí per posar en valor una mica la figura dels Reis d'Orient, t'hem trucat amb aquesta idea. A veure, el primer que et vull preguntar, perquè hi ha debat, aquí a la casa entre els companys hi ha debat, hi ha polèmica i segur que tu ens pots treure una mica de dubtes. De seguida entrem en més profunditat en la figura dels mags, dels Reis d'Orient. Però Jaume, la pregunta clau, què és la mirra?
Pregunta clau. Bueno, mira, la mirra era una substància aromàtica. Tenia unes finalitats de perfum. Però, atenció, perquè aquí, bueno, ens introduïm una mica de mal rotllo, però
a veure.
La mirra s'utilitzava, i així ho veiem també, en el Nou Testament s'utilitzava per embalsamar els cadàvers.
Vaja.
De tal manera que quan el rei mag ofereix regar la mirra, està parlant de la humanitat del fill de Déu que tastarà la mort, una mort que serà redemptora. Però ens parla, per tant, de la humanitat del fill de Déu.
Llavors, el concepte, o sigui, la simbologia està clara, aquesta humanitat, i que s'utilitzava per aquest per embalsar els morts, però la substància és aromàtica, podríem dir, uns aromes.
És aromàtica, sí, es fa a través d'unes resines i també tenia finalitats de fer perfum. I era,
molt bé.
Era una substància valuosa,
Doncs, valuosa, clar.
I tant, però veiem molt bé com Maria Magdalena amb les altres dones van a la tomba i portaven una bona quantitat de mirra amb àloe. No barreja de mirra amb àloe per embalsamar el cos. Per tant,
és cert.
Clar, el parlar de mirra aquí ens remet directament a aquesta substància que també tenia aquesta funció de conservar amb el cadàver.
Sí. Doncs mira, ara m'has fet recordar, Jaume, perquè és cert que després en la part final de l'Evangeli, quan les dones, com tu dius, van a trobar el sepulcre, que se'l troben buit, sí. I després tenen la trobada amb l'àngel i tal, clar, sí que exacte. Diu l'escriptura que porten mirra amb àloe, perquè per això, per rendir una mica de pleitesia, no?, al cos del Senyor. Doncs mira, escolta, jo crec que ens has tret d'aquesta polèmica, aquests dubtes existencials que crea la mirra en aquesta casa i ara ja ho tenim molt més clar. Jaume Casamitjana, prevere de la diòcesi de Vic, ja ens va atendre a l'especial de la nit de Nadal per parlar-nos del 50è aniversari del pessebre vivent de Prats de Rei, d'on ell és original, per cert, i a més és molt futboler, sigui dit de pas, i cosa que ens encanta. Jaume, els Reis d'Orient, perquè és cert que a l'escriptura, a l'Evangeli, en cap moment se'ls anomena reis. La paraula parla d'uns mags vinguts de l'Orient. Qui eren i què sabem i per què han acabat sent considerats reis, Jaume?
Molt bé, és una molt bona pregunta, perquè certament l'única referència que tenim a aquests mags, aquests savis provenients d'Orient, el trobem al capítol 2 de l'Evangeli segons Sant Mateu, i la descripció que se'ns fa allà és molt sòbria, es diu molt poc. Però els historiadors, doncs, agafant aquesta referència i posant-ho en el context, veuen que lliga moltíssim, no?, aquesta figura dels mags, dels savis, amb una casta sacerdotal que hi havia per la Pèrsia i per Median, que és, per entendre, seria la regió occidental de l'Iran actual. I aquesta casta sacerdotal tenia molta fama i tenia molt prestigi en la reialesa perquè eren capaços d'interpretar els astres, d'interpretar les estrelles, i com que allà hi va haver una gran petjada del profeta Daniel, podria ser que allà també rebessin la profecia de Don Messias. Per tant, estem parlant de més de 1.600 quilòmetres de distància, però que implica que ells interpreten que hi ha d'haver un estel que mostrarà a on naixerà el rei de reis, i allà s'hi van. El que passa que és veritat que no eren pròpiament reis. Però també és veritat que al llarg dels segles, a través, per exemple, de fonts com els evangelis apòcrifs, s'ha anat també dibuixant la figura dels Reis Mags tal com la coneixem ara. Per exemple, és el protoevangeli de Jaume, que ens parla de que són reis. I serà, hi ha un evangeli anomenat Armeni, de la infància de Jesús, l'Evangeli Apòcrif, per tant, són inspirats, que a vegades poden oferir doncs, coneixements, sí. Doncs que ens diu que tenen tres noms, i són tres, perquè hi havia tres regals. Uh-huh. I aquests tres són, es parla de Melcon, d'aquí vindrà Melció, Melcon que és rei de, ells l'associaven a rei de Pèrsia,
sí.
Gaspar, que seria rei de la Índia, i Baltasar, que seria rei de l'Aràbia. Uh-huh. Per tant, doncs, és a través d'aquests evangelis apòcrifs que es va doncs, dibuixant la figura dels reis mags i els hi donen reialesa i els hi donen els noms. Però a més també és molt bonic veure com la iconografia, especialment ho veiem en el romànic i en el gòtic, els de Vic som els privilegiats perquè tenim un museu episcopal superxulo,
sí.
I allà jo vaig descobrir, clar, no ho havia vist, com també s'aprofita la iconografia per mostrar diferents coses. Per exemple, hi ha una adoració molt bonica, al museu es veu, que els tres mags són, un és ancià, l'altre és de mitjana edat i l'altre és un jove, per mostrar totes les edats de l'humanitat. Uh-huh. I serà posteriorment que un d'ells doncs, serà de raça negra, perquè, clar, al principi no ho coneixien tant, i serà, a mesura que passin els anys, que aleshores introduiran també la raça negra per mostrar la universalitat del que representen els Reis Mags, no?
Sí.
Com a epifania a totes les nacions.
Justament volia demanar-te per la seva simbologia, perquè tota l'escriptura doncs, té darrere una ensenyança, té darrere una simbologia, té darrere una paraula, no? Què representen els mags, els Reis Mags a l'escriptura? Què podem treure d'aquestes figures? Qui són realment?
Molt bé. Però jo, si vols, quatre punts i t'interessar molt ràpid. Molt
Vinga,
ràpid,
va, sí, endavant.
Però connectant una mica, primer, amb el que acabo de dir, no? Que parlava d'epifania. Epifania vol dir manifestació, no? Uh-huh. Déu revela, es manifesta amb el seu fill, Jesucrist, a totes les nacions. Això, per tant, un primer ensenyament, no? I això és el que representen també aquests mags vinguts d'Orient, és que ningú està exclòs de l'amor de Déu. Uh-huh. Ja no hi ha races, ja no hi ha ètnies que separin ni llengües ni cultures. Tots estan cridats a ser fills i filles de Déu i, per tant, tots units per aquest amor de Déu. No hi ha un missatge tan universal com aquest en aquell temps. No s'havia vist mai. És veritat que hi haurà un imperi romà, i abans també Alexandre Magne, que intentarà expandir-se com més, però a través de la força, i a vegades imposant i subjugant les cultures.
Sí.
A través de l'espasa, la força de l'espasa. Mai s'havia explicat o mai s'havia parlat d'un missatge universal com el que suposa ja el naixement i la salvació que ofereix Déu a través de la força de l'amor, on tots són iguals. Fills i filles de Déu, aquesta és la dignitat. Uh-huh. Ja no hi ha discriminacions, ja no hi ha de primera i de segona. Tots tenim la mateixa dignitat. Per tant, aquest és un primer missatge. Un segon, també que jo trobo interessant, el fet de que, com que eren homes de ciència, homes que estudiaven el cel, que estudiaven les estrelles, és molt bonic aquí ja fer una mica doncs, de conclusió, de mestratge, dient que la fe i la raó no són incompatibles, al contrari. Una està al servei de l'altra i podem, a través de la ciència, no, il·luminada per la fe, arribar a la veritat. Uh-huh. Que això és el més interessant.
Jo crec,
l'altra
sí,
cosa
sí.
També molt bonica per mi és el fet de que segueixen una estrella i són capaços de deixar les comoditats de casa seva i es posen en camí. Esdevenen pelegrins. Uh-huh. Per mi això és fonamental. És a dir, a vegades en la vida podem caure en la tentació de ser com mers espectadors, observadors, que bueno, mirem la vida passar, sí. Des de la barrera, no. O a vegades també donem toms atzerosos, no, donant voltes, i en canvi, no, el que se'ns està dient és que som pelegrins, i el pelegrí el que té molt clar és que té una meta, i que sap a on ha d'arribar, uh-huh. I el camí pren sentit en funció d'aquesta meta. I en aquest cas, ells ho deixen tot per arribar, no?, cap a Déu.
Sí.
La nostra vida, que és, si no, aquest pelegrinatge, aquest caminar, hem sortit de l'amor de Déu, hem estat fets d'amor, per tal d'arribar a la plenitud, no? En
que, a més,
mateix.
Que a més, Jaume, és un constant a l'escriptura. Sempre el Senyor et convida a posar-te en marxa, no? Com Abraham, per exemple,
sempre,
o com altres.
Exactament. Sempre posar-te en camí, a no estar pendent de les teves seguretats o refugiar-te en les teves forces, sinó a confiar i a posar-te exactament, Rafa. Exactament.
I encara tenies una darrera, un darrer input, no?
Sí, i el darrer input és també que és interessant veure com segueixen aquesta estrella que esdevé llum, que és llum, no?
Sí.
Per tant, fixa't, el cel pot ser absolutament obscur, no? Tot el cel pot ser absolutament obscur, però si només brilla una estrella, amb aquella estrella, per poca llum que porti, ja trenca la foscor perquè ja, amb aquella llum jo ja ho veia.
Sí, sí.
I és la força de la llum, no? De la llum de Déu, que Jesús és la llum del món, no? El que ve a il·luminar amb el seu amor la nostra vida. Nosaltres moltes vegades volem enlluernar amb la llum pròpia i la pipiem moltes vegades.
I tant.
Que bonic seria, no?, que també a través de l'ensenyament que ens mostren els reis poguessin també, doncs, això, deixar-nos il·luminar per l'amor de Déu. I deixem una última cosa, que també crec que és molt important en aquesta nit màgica.
Vinga,
que els protagonistes són els
ràpidament,
infants.
Jaume, sí.
Molt ràpidament. És el fet de que nosaltres també ens hauríem de fer una mica infants.
Sí.
I hauríem de recuperar la innocència, la il·lusió, no? El Senyor dirà, si no ho feu com un d'ells, no entrareu al regne.
A mi aquesta imatge em fascina, perquè jo no la tenia massa clara, i una vegada vaig preguntar a un prevere i em va dir: el nen és el que atura el mal, és el que no torna mal per mal. Tu li pots fer una mala jugada al nen i el nen ho accepta, però no té rencor, no té maldat de tornar-lo.
No hi ha aquella venjança.
Sí, sí, sí. Escolta, Jaume, ens has ajudat molt i ens has ajudat a il·luminar aquestes figures de manera fantàstica, perquè imagina't, en tres figures que són, doncs, molt ràpides, diguem-ne, a l'escriptura, apenas són uns paràgrafs, doncs imagina't si hi ha simbologia aquí, bueno, com tota la paraula és fantàstica.
Exactament.
L'última pregunta que et vull fer, Jaume, com veus el Linares-Barça d'aquesta nit? És una trampa en el sentit que el Barça està obligat a passar i després ves a saber?
No, mira, jo, a mi la Copa m'encanta.
La Copa mola.
Amb aquest format de que equips petits, no?, que jugues tot allà amb una carta i que recordo una mica la FA Cup, no?, la Copa Anglesa tan emblemàtica.
Sí.
Són partits que m'encanten també perquè dones pots donar oportunitat als joves, no? Jo tinc plena confiança amb la nostra partida, amb els joves, ho estan demostrant. A més, aquí a la Plana estem, David, estem contents pel Ferran Juglar, que és de Sant Julià de Vilatorta.
Hombre, i tant, el Juglar, fantàstic.
I a mi em sembla que serà una bona oportunitat perquè els joves,
uau, sí,
ens tornin a demostrar la seva qualitat, el seu talent, i passarem, crec que sí.
Jo espero que sí.
No hi ha res de nou i no hi ha cap...
Espero que sí. El Xavi ens està il·lusionant, però li hem de demanar al rei Laporta que ens fitxi algú amb cara i ulls, perquè és que si no, a davant, si pot ser Haaland o Holland, com es digui, doncs millor que millor. Igual som una canvi ambiciosa.
Jo crec que Laporta somia molt, Somia molt.
També
ja,
és veritat.
Ja va bé somiar.
Sí.
Però Haaland...
Escolta, com diu...
Ens faran pagar preu d'or, eh?
Com diu la dita... Home, ja, amb el Rayola per allà, foten...
El Rayola, que és un màfies.
És un màfies.
És un màfies.
Sí, home, és amic d'Ibrahimovic, és que està tot dit amb això. Escolta, Jaume, moltes gràcies per atendre'ns en una nit com aquesta, per la simpatia i per la profunditat de discurs també, per ajudar-nos a posar en valor aquesta figura dels Mags d'Orient. Jaume, una abraçada i fins una propera ocasió.
Una abraçada fortíssima i que us porti moltes coses als reis.
Vinga,
salut i esperança.
I a tu també, gràcies. Una petita pausa i t'espero lluny d'aquí.